Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Islamabad, la ciutat de l'Islam, encara és un bosc esquitxat per alguns edificis. Una d'aquestes capitals d'encàrrec, dissenyada a mida per un bufet d'arquitectes de prestigi que havia esdevingut una ciutat artificial, pràcticament inexistent. Vés a saber si esbarats pel caos indescriptible de la veïna Rawalpindi i, en general, de la resta de metròpolis pakistaneses, els urbanistes se'n van anar a l'altre extrem. I des de la seva fundació, el 1961, a Islamabad hi van créixer abans els arbres que els gratacels i les cases. Havia llegit que se li van plantar més de 6 milions d'arbres. D'aquí que, des de l'aeroport, van recórrer quilòmetres d'avingudes flanquejades per una vegetació tancada abans d'arribar a albirar alguna construcció del nucli urbà. No va ser casualitat que una de les primeres que vaig encertar a veure fos la Gran Mesquita, al peu de les muntanyes Margalla. Batejada com Shah Faisal, en honor al seu principal inversor, el rei Faisal de l'Aràbia Saudita, país entestat en la colossal i alhora santa missió de sembrar el món de mesquites per estendre l'islam. En aquest cas es tractava d'una construcció pretensiosa, de perfil modern i fred. Quatre minarets esvelts s'alçaven punxeguts als extrems d'una cúpula central, que en aquest cas tenia una llunyana semblança a les jaimes de les tribus del desert, però amb les parets de marbre i de vidre. Havia sentit dir que hi cabien fins a 100.000 persones, per això es considerava la mesquita més gran d'Àsia. Aquest afany per aixecar una mesquita més gran que la del veí era el preludi del que em trobaria al País dels Purs.
Joan Riera, benvingut.
Hola, Toni, moltes gràcies.
És cert això, tu que ho acabes de veure?
Sí, de fet, és la meva segona vegada al Pakistan i Islamabad hi havia passat de resquitlló i ara he aprofundit en la ciutat perquè he passat més temps.
Joan Riera, antropòleg.
I he explorat la mesquita en Faisal i l'he començat a trobar el tema, aquesta ciutat i el per què, no? Que és una mica una metàfora del que és el Pakistan, que és una reacció al nacionalisme indi després de la independència. Pakistan és un país, per mi, una mica traumatitzat. Està encara buscant el seu camí, la seva identitat.
Però en canvi semblava clara quan es va fundar,
semblava...
no? Perquè just es funda el 47, quan es parteix l'Índia com a país de l'Islam.
Però és part del gran imperi britànic del subcontinent, de la Índia, i ha de crear una identitat nova en el territori actual Pakistan, en el 47. Hi ha al voltant d'un 46% de gent de religió hindú. a part de minories animistes, inclús hi ha jueus a Karachi, i de cop i volta és la nació dels purs, i l'islam esdevé un element identitari que surt a la bandera i que està iconitzat per aquesta gran mesquita de la capital, que es diu Islamabad. Llavors, un pensa que va una república islàmica on la capital és Islamabad, i tot això és cert, però després veus la realitat i no té massa a veure amb aquest preconcepte que conté, no? Aquí entrem en el
laberint,
a les terres fanagoses del Pakistan, que encara estic assimilant. Per això aquests programes són tan terapèutics.
Per assimilar el que acabes de...
És així, és
sí,
així.
Perquè cal temps, eh? Quan tornes d'un viatge, sovint la perspectiva del temps és el que et fa veure el que vas veure en el seu moment, no?
Clar, és
el
que diuen els viatgers, no? És l'abans, el durant i el després, i llegir, i llegir, i aprofundir, i entendre, intuir. Pakistan és enorme, és gegant, és contradictori, potser parlem de molts països, però és molt interessant. Precisament aquest misteri, què és Pakistan, costa d'explicar-lo. La Índia, relativament, amb la seva complexitat, és fàcil d'explicar. El Nepal, l'Iran, els països veïns...
Però el Pakistan?
Pakistan és un Frankenstein.
Per on vas començar, aquest Frankenstein?
Bueno, la meva experiència ha estat en un període de 3 anys, però, si et sembla, podem començar per la darrera experiència, que és la més fresca, i vaig començar per Lahore, per la capital del Punjab.
La capital cultural, també.
Sí, li diuen la ciutat jardí, és una ciutat que està a la frontera amb la Índia, i on el 70% de la gent, dels seus habitants al 47, quan el senyor Radcliffe, a un despatx de Londres, estava guixant un mapa, el 70% de la població era hindú. I aquella gent, el 88% d'aquella gent, el 47, entre el 47, el 48 i el 49, se'n van a la Índia, deixant enrere els seus palaus, els seus despatxos. I això, després de més de 70 anys, encara es nota en l'ambient, l'economia, aquell buit de gent social, intel·lectual, financer, no va ser substituït pel mateix nivell. Els palaus van ser ocupats per gent pobra del Gujarat, en la seva majoria gent musulmana, i clar, dius, què passa aquí? S'ha d'entendre la història.
S'ha d'entendre la història, com tu dius, i el 47 el que va passar és que amb aquesta partició i aquest naixement d'aquest nou país, del Pakistan, el que va haver-hi va ser un trasbàs de població de tots els musulmans que estaven a l'Índia i volien viure al nou país musulmà, i al revés, tots els hindús que estaven al Pakistan, i se n'havien d'anar perquè allò passava a ser islàmic d'alguna forma, encara que es van quedar hindús al Pakistan i musulmans a l'Índia. Sí. Però va ser, crec, un dels trasbassos de població, una de les migracions més grans de la història de la humanitat.
Parlem de milions i parlem de grans ferides que no han cicatritzat fins al dia d'avui, tant a nivell emocional com a nivell econòmic. I el Pakistan se'n va portar la pitjor part. Lahore és una ciutat gran, potser volta als 4-5 milions d'habitants. És una ciutat mogul, va ser el centre de l'imperi mogul, o mogal. Els mogols que van arribar d'Àsia Central i van crear l'últim gran imperi abans de la colonització britànica. I allà hi ha la gran mesquita inspirada amb l'art de Pèrsia, els jardins més sofisticats i el gran fort on vivia l'última dinastia que va caure de genolls enfront de la tecnologia europea, que estava en plena revolució industrial, i va haver-hi, no, el xoc de cultures.
De fet,
i...
el fort és l'origen del nom de la ciutat, Lough Awar, fort del Lough.
És un fort gran, luxós i decadent, que és un altre dels elements. El Pakistan té molts fronts oberts. I tot i que té un patrimoni espectacular, doncs li cau a trossos, que és en part també la part de l'encant. És un patrimoni de la UNESCO, però no...
Ningú en té cura.
És que és un país que arrossega aquesta crisi emocional i econòmica de fa 70 anys, i bé, això no l'intent d'entendre de què va el Pakistan i per què aquesta història. No podem tampoc deixar de banda la seva posició geoestratègica entre Occident i Orient. Realment està allà al mig, és una vall que neix a l'Hindu Kush, als Himalayas, i queda oberta, espaterrada per al gran Indus, que és el riu de les civilitzacions. Allà és on van començar les primeres ciutats del món, abans que Mesopotàmia, fa 5.000 anys. I aquesta gran vall, aquest eix logístic, ha estat un lloc que ha permès una fusió de cultures i un intercanvi. La primera globalització va passar allà, podem dir, en el sentit de intercanvis potents de població, fenotips racials, cultures i idiosincràsies, però alhora ha estat el seu malfàtum en el sentit de que sempre ha estat desitjat per pobles del voltant invasors i ha patit les conseqüències de ser un lloc de pas, no? Com el nostre Llobregat, que hi passen les autopistes, les fàbriques, els trens, els aves i... Llavors, això, jo dic que per entendre Pakistan és el 47, aquest buit de població hindú, intel·lectual, la gent més formada, la gent amb quartos, se'n va, emigra a l'Índia, a la força, per por. Alguns es queden, alguns moren, altres se'n van a Londres, després el Gran Riu, aquest eix de comunicació, i tot això unit per una voluntat de crear una identitat nova, a cop de cops d'estat, i d'una religió política. L'islam allà és molt polític. Tu no el notes en el carrer.
No el notes al carrer segons com, perquè a vegades pregàries les fan en ple carrer, surten de les mesquites i es resen a les voreres, als ferms de les carreteres.
No, a l'hora de la pregària, com passa a tots els llocs on hi ha fe islàmica, sí, els comerciants surten als seus espais i tal. Però bé, el viatger, el que ho mira amb òptica des de fora, doncs aquesta idea, no?, que potser es percep més a l'Iran o altres llocs. Al Pakistan, realment, tret de la frontera amb l'Afganistan, no hi ha aquesta sensació que podem tenir a Occident mitificada de l'ofec d'un islam integrista, no? Realment no és així, tot i que la capital és l'Islamabad, no?, que hi ha marca, però és una ciutat que sembla que estiguis a Atlanta o a Houston, Texas, moderna, oberta, liberal. Però sí, hi ha una mesquita molt gran, molt estètica, feta per un arquitecte turc. O sigui, com tu veies, és una inspiració amb les haimes beduïnes d'Aràbia, el financer principal, i després però els minarets són d'estil otomà, l'arquitecte turc. I l'urbanista que va planejar era grec, que això és una clocada d'ull a Taxila, a Alexandre el Gran, que també és un d'aquests personatges que va entrar per aquesta via, per Khyber Pass.
I que va deixar el seu rastre.
I va deixar el seu rastre i el seu mite, com Marco Polo, com tants d'altres que han creuat, com Gengis Khan, tothom ha passat per allà, tothom ha passat per allà.
I el Joan Riera.
I molts d'altres que passarem, però és un lloc amb molts plecs.
Quins plecs vas percebre, tu?
Això, el que és una mica aquesta metàfora Frankenstein, que és un país nou, format per unes realitats molt distintes i que s'està construint. Tu arribes allà i veus la història i el trauma i la il·lusió també per anar cap a una via, no? Però per baixar a la terra, no?
I caminar.
I caminar.
Caminaves, oients... caminaves o us desplaçàveu en transport públic?
No,
agafant trens, agafant... autobusos, taxis col·lectius...
És factible en aquest país, és un país, entre cometes, desenvolupat. Ara els xinesos tenen la seva via de sortida principal al mar d'Aràbia i, per tant, en el món.
I han construït una autopista del sud que ressegueix l'Indus
del
baix, també, no?
Sí, encara queda un tram des de Multan fins a Karachi, que encara no està acabat, però sí, són les noves rutes de la seda que parlen, no? Però jo, ens desplacem a un minibús i a les zones de muntanya... Si vols, podem començar, no?, a parlar de les regions, doncs allà sí que implica 4x4. Sí, això amb el 2018, quan hi vaig anar per primer cop, és per on te vaig començar. Vaig arribar a Lahore, vaig fer tota la part de, no?, l'herència mogul, el nucli antic, que per aquest abandonament de palaus té molt de sabor decadent, és interessant, és una ciutat amurallada, amb molts caravanserais, perquè és un lloc de pas... I després ja vam començar a encaramar-nos cap a les muntanyes per la mítica Karakoram Highway. De fet, vam entrar a la província, vam deixar el Punjab i vam entrar al que és la província de Gilgit-Baltistan. És una de les tres regions o províncies de muntanya. Són les menys poblades, junt amb el Balochistan, la zona desèrtica. Són les zones de muntanya, perquè hi ha els grans 8.000s i on el paisatge... Realment, jo no he vist en ma vida un paisatge tan perfecte.
I tan espectacular.
Tan perfecte. És, dius, ostres, d'una nitidesa. Però aquella zona és preciosa i, a més, sociològicament, que sempre hi fico cullerada aquí, és molt curiosa. La zona on té el nivell educatiu més alt, Allà són, amb la majoria d'aquesta branca de l'islam anomenada ismaelita, no? L'Aga Khan, conegut per la premsa del cor, no? El seu matrimoni, em sembla, amb les Asa Gabor, no sé, i és el pare espiritual d'aquesta agrupació islàmica, que un vist des de fora i no sent especialista en antropologia religiosa, té un ferum una mica de secta, perquè és com les seves mesquites són obertes, no hi ha una gran segregació de gènere, el blanc domina i el nivell formatiu de la gent és molt alt. Als pobles la gent és bilingüe en anglès, allà hi ha diverses llengües, però el tema interessant és això, el que veus una harmonia, la gent és molt amable i, clar, dius, hosta, on estic, no?
També et representen el vessant més liberal de l'islam, d'alguna
sí,
forma, no?
Sí, les dones no van tapades, sovint ni al cap.
I juguen un paper predominant en la vida pública.
Sí, sí, de fet, totes les guies que vaig tenir allà, els guies, eren dones, noies joves, molt ben informades, com que és un cop més aquesta idea de que Pakistan és molts països en un de sol, agafats amb petites grapes, no?, que sostenen
que
un concepte, però que allà, aquella zona, té la seva pròpia
idiosincràsia.
Sí, el seu propi camí, la seva pròpia estètica, i és un paradís. És un paradís, a més, va coincidir amb la collita dels albercocs. Dius, oh, tot és... tot cau bé.
Jo
tot...
pensava que anaves a buscar la immortalitat.
Per Shangri-La.
Per Shangri-La, sí.
Pues forma part de l'imaginari col·lectiu, però no tenia clar... Però bé, després a la que llegeixes, no?, Kipling, i bé, tot aquest rotllo, però certament... Hi ha un National Geographic del 88, algo així, que parla de les zones on viu més temps la gent, i una d'elles és la Vall d'Unza, que tu anomenaves.
I d'aquí el mite.
I està ple de, sí, de gent gran, amable, amb ulls clars, i aquí hi ha la història, no?, que van passar parts de les tropes d'Alexandre per allà i s'hi van quedar. És un lloc on hi ha qualitat de vida. El clima és agradable, lògicament els hiverns són freds, cada cop menys, el canvi climàtic. L'únic hàndicap és això. Hi ha haver-hi dos elements històrics recents, no?, que crec que han marcat el que és aquesta regió avui en dia. El 65, Ali Bhutto, que va ser el pare de la Benazir Bhutto, no?, la dona de ferro de Pakistan, una dona...
Ex-presidenta.
Sí, a més molt, molt atractiva, una tia que va fer coses, però sobretot el pare. Això és una cosa que també llegint, doncs, bueno, aprofundeixes. Ell és un home que va ser penjat per la junta militar, per, bueno, es parla que la
el
CIA...
El general CIA Ulhaq.
Sí, sí. I recolzat per la CIA perquè flirtejava massa amb conceptes soviètics o, no, o d'esquerres. Però el tema és que, once more, un cop més, no oblidem que Pakistan és un lloc estratègic. Allà passen els tubs de gas principals que alimenten la indústria del món i el petroli. Llavors, sempre trontollarà un país així. Interessa que estigui inestable per controlar-lo. Llavors, els soviètics van anar a l'Afganistan per aquest pas, també. Tothom ha arribat allà, ja et dic, des d'Alexandre, passant per Macobo, tothom ha passat per allà. Llavors, això el fa molt atractiu i per tant, que pateix les conseqüències d'això. Llavors, l'Ali Bhutto, com el Nehru al seu dia a l'Índia, els va treure tots els privilegis a les monarquies. Les últimes que van quedar amb una semiautonomia eren les del nord i algun estat principès del Sind, de les zones desèrtiques del sud. I l'Ali, doncs, amb aquesta idea, no?, social i de repartir la terra, va desposseir, i això va matar, això ja és la mirada del viatger romàntic, va matar un món feudal que va sobreviure fins l'any 65. Dintre el Pakistan es mantenien regnes de muntanya, que és aquests regnes, que ara podem fer un petit homenatge al Sean Connery, que ens ha deixat fa poc.
Ah,
que,
Sí,
amb el, no, aquella pel·lícula que l'home que va poder...
L'home que va voler regnar.
I és basat en allò, aquelles valls i aquells petits regnes que realment van mantenir aquest aïllament fins al 65, que perden la propietat, mantenen alguns les cases, però s'acaba un món, no? Però això, l'Ali, després, entre 82-84, s'obre el Karakoram Highway, aquesta carretera que va obrir aquestes valls aïllades i va trencar un misteri.
Que van estar 20 anys, van morir un miler de treballadors, es calcula.
Sí, sí.
És la carretera internacional pavimentada més alta del món, connectada a la Xina, no?, pel congelat pas, a 4.693, és a dir, que déu-n'hi-do. I, clar, una carretera que és una aventura, també, no?, perquè sempre hi ha esllavissades,
sí,
està tallada, sempre quantifiques, no saps mai quan en sortiràs.
La natura allà encara
és
controla,
natural.
però a la Xina, que és el gran partner, el gran soci del Pakistan actual, està fent grans inversions amb túnels, túnels antisísmics, estan domesticant el gran dragó.
Malauradament.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, estàvem a la vall de Hunza, aquest paradís, aquest paisatge perfecte que tu descrius. És de cultura tibetana. De fet, la història dels mogols, el Baltistan, en aquesta regió d'aquí, n'hi diuen Petit Tibet.
Sí.
I parlen el buruxo, que m'imagino que és la llengua amb la que t'entenies.
Bé, jo m'entenia en anglès.
Però vas intentar parlar el buruxo?
És que hi ha tantes llengües, Toni, a tot arreu, que al final no pot... Però sempre aprens, no?, a saludar...
El buruxaski, el walki, el xina...
Bueno, el rerefons és tibetà i queden elements, inclús rituals animistes, budistes, prebudistes, però clar, l'islam allò ho ha eclipsat tot des de fa 500 anys, no oblidem, i tret d'una minoria que es diuen els Drogpa, que estan entre el Ladakh i el Caixmir ocupat per Pakistan o pakistanès, això depèn com es miri, doncs que encara mantenen aquella connexió amb la cultura tibetana que va ser dominant aquella zona, avui en dia només queda en la forma dels antics palaus, que semblen el palau del rei de Gilgit, és estil tibetà, sembla una petita potala, és una petita potala, però és un museu, Toni, és això el que volia dir, que ja no hi ha el monarca, ja hi ha allà amb unes ulleres de cul de botella i que et beneeix, aquesta cosa, no? el Sikkim, això que ens ha tret, no? Els viatgers, anar, aquests últims regnes de l'Himàlaia, no? El Bhutan, ara el Bhutan, no? Era el país de la felicitat, però no hi havia teles fins l'any 94. Això ja s'ha perdut, no? Ja
aquesta puresa...
S'ha entrat.
Aquest però, esclar, aïllament... nosaltres tampoc anem amb carro ni amb set vetes, no?
I estem tornant.
D'un lloc a un
i estem
altre.
Tornant. A forces.
Sí, estem tornant. Estem fent a cops de bastó i estem tornant.
Una mica, sí, però, sí. Però s'ha perdut una mica el misteri. Ara, l'Aga Khan, que a part de ser el cap...
Dels ismaelites.
Dels ismaelites, ell té molts negocis, allà tenen, doncs, bastants hotels... I clar, a mi això...
Es perd.
Per trobar aquesta essència has d'anar-te a l'altre cantó, creuar per la vall de Shandur, per els Himalaies, amb 4x4, això sí que et cal un vehicle preparat i un bon xofer, i en un parell de dies estàs a una altra vall, que, o sigui, te'n vas de la frontera amb la Xina i l'Índia cap a la vall de Chitral, que és a la frontera amb l'Afganistan. I allà... tot i que també...
I allà trobes un tresor.
Allà trobes un tresor perquè allà hi ha una família reial que, tot i haver perdut el poder de recaptar impostos i el poder polític i d'influència, s'ha mantingut allà. Estan allà, algun, inclús algun cosí del monarca, doncs...
Del Mechter.
Sí, doncs ha restaurat el palau, una mica seguint la influència de l'Índia, que ho han fet molts marejars, no?, de la zona del Rajasthan i del Gujarat, i pots tenir aquella sensació, no? I jo crec que el viatge és el que veus, entendre la realitat, però també deixar anar una part de joc, una part de joc, jugar una mica, no? I nosaltres anem allà pel paisatge, sí, però també per la cultura i la història. I si tu pots ficar-te, no?, aprofundint la història, no?, fer immersió... i sentir-te un Sean Connery, no, a una cort medieval, lògicament podem entrar, no, en la polèmica de com eren aquests sistemes feudals i tal, però un sopar que vaig organitzar aquest cop, un sopar amb el Mechter del Regne de Chitral, doncs va ser una excel·lent experiència. És un noi, bueno, és un noi de la meva quinta, té 40 i algo, early 40s, i està gras, és molt claret de pell, el cabell curt, porta un barret estil, no, per les cerimònies turc, no, que van portar els britànics, li van donar el seu besavi.
Tu ja portaves el pacul per moure't pel Pakistan?
Jo, a veure, l'ensaïmada aquella sí. Del cap, doncs sí, no em quedava malament, jo que no sóc massa de barrets, doncs... però no, allà vaig comprar una curta pajama de cotó, me la vaig comprar a Lahore, blanca, assessorat per la meva dona a distància, diu, només negra o blanca, res de colors, val? I jo ho veeixo. Llavors,
com fem tots.
I això, sí, sí, jo anava i els meus companys de viatge, doncs, bueno...
També.
Aquests no es van animar, o això, jo ja he perdut el ridícul.
Però està bé el Pakistan, d'alguna forma, camuflar-te una mica.
Sí.
Passar desapercebut.
Sí, no, i és una mostra també de respecte.
Encara que l'islam no es percep...
No, no, a veure, les dones, si anem a també coses de més de no, consells, les dones han de ser més discretes, i els homes no anar amb pantalons curts, millor... I això, no? Però com a país més conservador, com tants llocs de l'Àfrica que no són precisament musulmans, cristians i això, també a la majoria del món, fora de l'Europa confosa, el món és més precabut i no ensenyar les vergonyes.
A veure,
no?
El Pakistan va ser quarter general d'Al-Qaeda, entre altres coses, eh? Abbottabad van acabar detenint els nord-americans amb Bin Laden, ben a prop de tocar d'Islamabad.
Jo crec que això és una fake news, Toni.
Ah, és possible, és possible.
Ah, no, però és cert, a veure, el Bin Laden ha estat, ara saps que també ha tornat del Sudan i també va estar per Khartoum, però això són, podem dir, són anacronismes i mal utilitzats per interessos obscurs. I ara no diràs, ah, tens el síndrome d'Estocolm, i no...
Home, ja cada vegada que parlava amb un líder d'un partit radical islàmic em deia, escolti, vostè per què no es fa de l'islam?
Però clar, tots tenim la nostra ideologia.
És que vostè està equivocat, es anirà a l'infern, em deien. Dic, ja. No, sí, sí, de moment no, de moment
ja,
no.
Permetim. Jo tinc un oncle de l'Opus i també m'intenta... I vaig anar al Sant
Pitre. Va, estava magistral, tu deies que feia falta buscar també aquesta aventura. Suposo que l'aventura ja la tens des del moment que t'introdueixes a la vall de Chitral. No sé si vas volar amb aquell Fokker d'Hèlix fa la ruta Peshawar-Chitral.
Jo no he agafat vols interns. Mira, els vols que van cap a Gilgit o cap a Chitral, hi ha un risc que és el té la climatologia. Pensa que allà estàs rodejat, com es diu la muntanya que tens al fons de Chitral?
El Tirishmir.
Que és quasi 8.000, no? 7.000 i pico.
Sí, 7.708 metres, clar. Que és el cim més alt de la serra del Hindu Kush.
De l'Hindu Kush. Clar, això, a la que bufa el vent, ja, jo no sóc meteoròleg, però es veu que les avionetes comencen a trontollar i llavors jo he anat sempre per terra, en vehicle.
Home, l'avió ha de superar un coll de 3.118 metres, el Lowari Pass, on l'any 1954 s'hi va estavellar i va morir el Mèctar d'aquell moment.
És veritat, sí, m'ho va comentar en aquest sopar que vaig tenir amb el nebot d'aquest últim Mèctar. Aquest Mèctar va ser l'últim que va governar independent. Aquest va morir, després el seu descendent no va tenir, i ara hi ha el net. I llavors hi ha un nebot, que deu tenir uns 60 i pico d'anys, que és botànic, i està amb el seu palauet, ara fet hotel, molt mono. I aquest tio em va explicar, és veritat, em va dir això, i que va ser un problema, no? Perquè, clar, cau un sense haver deixat hereu i merder a la família. Llavors, Chitral, doncs, tenim una cosa fascinant i per mi és un dels secrets més fascinants que té un país com és Pakistan, que són unes altres valls, perquè parlem de moltes valls, les valls que s'anomenen Kalash.
És on hi ha el rastre més palpable, d'alguna forma, d'Alexandre el Gran. Sembla.
Sí, això al final acaba sent, no?, com dir, és culpable o ha fet això presumptament. Llavors, és objectivament, perquè allà hi ha passat molta gent. Tu vas a pobles d'allà i que sembla que estiguis a Transilvània. Diràs, pels Dràcules? No.
No.
Per als ulls clars, els ulls nassos aguilenys, el fenotip... Eslau.
S'assemblaven a tu tots.
A mi em diuen que sí, però el nas aguileny, jo saps que el tinc més aviat respingon.
El color de cabell, el color dels ulls.
Sí, sí, està clar, allà hi ha molt pèl roig, i això ja dona un punt, no? Aquesta barreja d'islam amb cabell roig, bueno, ja et dic...
El fisiotip és grec.
Bé, què és Grècia, no? La Macedònia històrica, l'origen allà agafava parts de la que és actualment l'antiga Iugoslàvia... a parts de Turquia, i bé, allà és un lloc de barreges, de pas. I la cosa és que allà tens unes illes que s'han quedat apartades fins fa 30-40 anys, que han començat a entrar els túnels i a obrir-se pas, no, al món exterior, que hi ha hagut endogàmia i s'han mantingut unes, allò que se'n deia antiga impuresa racial, que és curiós. Però el que et volia dir és això, hi ha tres valls que són perpendiculars a la frontera afganesa, que s'anomenen les valls Kalash, que allò és orgàsmic, Toni.
Bumburet, Birir, Rumbur.
Hosti, sembla que ho hagin preparat inclús abans,
sembla,
eh?
Sembla,
sí, sí. És màgic, això. No, però allò és algo que a mi em va emocionar molt. Ho vaig conèixer el 2018, ho vaig semipair i ara hi he tornat i he fet la Vall de Virir. La Vall de Virir és la més aïllada, és un cul-de-sac on ja es connecta per camins de Cabirol amb Afganistan. I la Vall de Virir és la més islamitzada de totes. El 78% de la gent, dels Kalasha, d'aquesta cultura, aquesta ètnia, que ha preservat una religió animista que fa culte als animals de la muntanya, als animals dels Himalaies, com una espècie de mufló, el lleopard de les neus i els
molts. I tenen talles de fusta, no?, que es diuen
sí,
Gandao.
Sí, clar, clar, és que a un país on el 90% és musulmà, on la capital es diu Islamabad, on ha estat, com tu bé dius, ha estat el club dels dolents, i de cop i volta tens una zona on hi ha 3.000 persones que ballen i canten rodejant tot temps com a la Colúmbia Britànica. Dius, oh my God, què és això?
Els tòtems són els gandaus, són aquestes figures tallades que representen les seves deïtats, a vegades sí, els seus ancestres.
Sí, sí, és una barreja d'éssers mítics, d'herois, no?, guerrers, en la seva història. Parla d'aquesta gent va venir de Bulgària fa 3.000 anys. Bé, no se sap ben bé. El que passa és que parla una llengua com l'euskera que no té connexió amb les llengües del voltant. I la religió és única. I, clar, el Chitral, el seu amo, era el senyor feudal de Chitral. Ells van ser servents i esclaus del senyor de Chitral fins als anys 50. I encara queda aquesta idea. Precisament això de ser un grup marginal, doncs potser ha facilitat la preservació d'algú, d'un anacronisme en el que és aquesta part d'Àsia. I no oblidem que pel cantó afganès doncs també n'hi havien de Kalash, però aquella part...
Són els kafirs rojos, el Pakistan, són sí, els kafirs negres.
Sí, són els Kalash o kafir. Kafir vol dir pagar, el no creient, però ells s'anomenen els Kalash, els homes, com sol passar, no?
Tantes altres cultures i pobles.
Sí, i allà la part del Kalash afganès va passar a mans del rei de Kabul fa uns 80 anys i va fer una gran campanya d'islamització en aquella zona. Bé, sempre hi ha una barreja d'ideologia, amb interessos econòmics. En aquelles zones hi ha uns boscos de coníferes espectaculars, amb una fusta molt valuosa.
Allà s'hi amaga el Barman, ho diuen.
Que és com un yeti o alguna cosa així.
No és el yeti pakistanès, que ells no tenen com un mite, sinó que tenen com una realitat. No sé si vas parlar amb algú que te'n va donar testimonis.
No, perquè ho desconeixia. No. Jo... Hi ha massa cosa, Toni, no puc arribar a tot arreu.
No, ja m'imagino.
Mira,
ja
allà, mira, una altra curiositat. Mira els catalans com som, que són una minoria
que
en extinció. A part d'això, que és, hi ha un tal Jordi... No sé,
Magraner.
El Magraner.
Sí, senyor.
Enterrat allà, a un sí, bosc de sí, cedres sí, mil·lenaris, sí. I tot amb taüts descoberts, amb fèmurs per allà, i de cop i volta dius, Spanish biologist...
Sí, era d'origen català.
I origen, no era català?
Era d'origen català, però ell vivia a França.
No? Ah, val, sí, val, era de la... Sí. Bueno, és igual, el que sigui. Això és una curiositat que dius, mira... A mi el tio va estar estudiant fauna i em sembla que va morir allà i està enterrat...
Sí, als... assassinat l'any 2002 a Krakal, que és un dels pobles de la vall de Bumboret, amb circumstàncies estranyes. Hi ha un llibre escrit sobre aquesta història.
Jo sé que ell era biòleg i que estava estudiant la fauna.
De fet, ell és d'una branca que s'encarrega d'estudiar aquests animals que són més aviat mítics.
Criptologia,
sí,
alguna cosa
així, sí,
no?
Sí, sí,
sí. Sona de
Liker,
eh? Va per aquí.
Doncs ell va estar entre el 1987 i el 90 investigant el Barmano, en aquest cas.
Val. Aquella zona és molt interessant. Per mi és un altre Pakistan dintre el Pakistan, és una zona de frontera, i aquí vaig, a part dels Kalash que hi vaig tornar, ja tinc amics allà, la gent allà han passat de ser una minoria marginal a ser... amos el seu destí. Això ho va obrir-ho, com altres casos, National Geographic, als anys 80. Un reportatge, em sembla que va ser el Don McCullin, o algú va fer un reportatge sobre ells, els d'aquest poble pagà de les muntanyes.
Que van i que vesteixen amb roba tradicional.
Les dones totes, Toni, totes van vestides tradicionals, les que encara són adeptes, els que són de la ceba, podem dir, no?
La cupa, que és aquella tela negra que els hi cobreix els cabells, els hi baixa per l'espatlla.
No, elles tenen el cabell suelto o amb trenes, porten un barret brodat, La vestimenta, en els darrers 50 anys, ha tingut una evolució. De passar a ser vestits de llana, jo encara he vist dones molt grans amb la roba antiga, que era llana, gruixuda, com sacs d'espart, gruixuda i que pica, i marró, i sense brodats. I a les festes porten això que tu anomenes, que és una espècie de tocat, no?, que es posaven pel cap,
sí.
Molt africà, idees, què vol dir molt africà? En el sentit de que són com una espècie de vels fets amb caoris, que és un mol·lusc que han portat els portuguesos del sud-est asiàtic com a forma de moneda per intercanvi amb les cultures tant d'Àfrica com de la Índia, de Sri Lanka i de la costa del Pakistan. I això és molt curiós, molt curiós, molt únic, destaca molt, lògicament. I avui en dia porten teles industrials, negres, brodades, que dona un aspecte molt de festival del Cantoni Gros, no? Una mica... Però totes hi van, i durant els festivals, fiquen aquests tocats, els homes van vestits com la resta de pakistanesos en aquella zona, que estan rodejats de paixtuns i d'altres ètnies musulmanes, però es posen plomes i branquetes de teix i d'altres plantes medicinals de les muntanyes.
Es posen plomes o no? El barret?
Sí.
El barret.
Com la,
això
com
és
la Dos Santos.
És per impressionar les dones, perquè són les dones les que trien marit, crec. Entre...
Sí.
És una particularitat més de...
Sí, allà el cert que el món de les dones i els homes està separat, però sí que l'economia la controlen les dones. És una espècie de matriarcat econòmic, però és una jirga, un consell de vells que normalment decideix les coses. Però les dones, la directora del Museu Etnogràfic de Chitral, que és basat en l'art, en les escultures,
els gandau,
els gandau, els fetitxes aquests tòtems de fusta a Calaix, era una dona que és treballadora de National Geographic informant, i tots els petits hotels de muntanya, quasi tots estan portats per dona. És un lloc molt xulo. Hunza és preciós i la gent està molt formada, però l'exotisme de Chitral és únic. La llengua, Calaix està començant a ensenyar a les escoles... Bé, està en un bon moment dintre de l'ofegament demogràfic, perquè el total són uns 5.000, dels quals només 3.000
conserven
la religió, que és un dels fets, les cerimònies i el culte antic i les cerimònies antigues.
Vas estar en algun dels altars cerimonials que tenen?
Sí.
Muntanya...
Sí, sí, perquè són molt interessants artísticament parlant.
Estàvem als altars cerimonials.
Aquests altars, a part que tenen caps de cèrvol i de mufló molt ben tallats, tenen uns gravats, uns treballs que jo sempre em porten, la semiòtica em porta una mica al Joc de Trons, no? O al món viking, i perquè tots són entramats, detalls, molt celta, molt nord d'Europa. Bé, ja sabem que el difusionisme cultural, les piràmides es troben a molts llocs, la cultura està viva, l'estètica està allà, és algo surrealista.
Però Toni... els xamans encara hi fan, no? Els
sí.
Seus rituals per invocar el déu dels Calaix,
ho fan. Ho fan, però això està en extinció per la pressió de la societat dominant, que no és un islam que ofegui, simplement és això, que es parla que el català s'extingirà, no perquè es deixi de parlar, sinó perquè criem poc els catalans, llavors, bueno, mica en mica ens anirem extingint, llavors això és el que s'està passant. Tenen més formació ara que els veïns, té menys fills, i hi ha migració, molta migració als joves. I llavors
se'n van de les valls.
I ha entrat, Toni, a la ràdio. Ha entrat a la ràdio, em deia un vell...
Ah, no, però és culpable. Clar, tu parlaves del turisme i jo pensava sempre i quan
aquí
no
la ràdio
comencin
és
arribar autocars,
antic,
allà... no?
Sí, els autocars no arriben encara, Toni, perquè les carreteres allà són de
pistes.
Grava i has d'anar amb un 4x4 amb un gran conductor. Anar a la vall de Virir va ser... perdona que utilitzi tant, però va ser orgàsmic, perquè mira que jo no sóc ni sé conduir bé ni però ostres, va ser molt excitant, i vas arribar a un lloc que hi va molt poca gent i t'acullen molt bé, es menja molt bé, jo que no sóc massa d'espècies, allà el menjar és molt natural, tenen un raïm local, i fan un vi escarós, i dius, hòstia, sí, a vinagrat.
Algú licoret però... d'aquells que fan amb els alambics.
Sí, sí.
No, potser?
Sí, tenen unes botes. És un lloc, i l'arquitectura, Toni, és...
És de fusta.
Molt xula, és barreja de fusta treballada amb pedra negra, cases sobreposades, tipus, no sé si estàs familiaritzat amb els indios pueblo, no?, d'Arizona, sí. Doncs aquest rotllo de
esglaonament.
Cases... Esglaonament. No?, tot amb bancals.
El vessant de la muntanya, s'enfilen pel vessant de la muntanya.
Sí, tot carrerons. És un paradís. Només per això ja val la pena anar. És que per això et dic, Calaix val molt la pena. El que passa és que logísticament és un cul de sac i has d'anar i tornar. I és dur encara arribar-hi, tot i que li queda 5 anys d'aïllament perquè s'està tot allò domant...
Quines promocions fas, no?
Sí, sí. No, però vull dir, bé per ells, ells estan contents cada cop que arribarà, però es perdrà el que... I, el, i això, els calaix que tu anomenàs, els calaix vermells, els
cafirs,
els que són... N'hi ha uns 5 pobles del cantó pakistanès, per tant, es poden visitar. El del cantó afganès és complicat, no impossible, però complicat actualment. I allò ha estat una de les meves descobertes darreres. L'arquitectura és diferent, totes són estructures, també treballen molt bé la fusta, i ells són calaix, però que fa 100 anys, els últims calaix que van mantenir la religió... va ser als anys 30, el 36, van morir els últims vells que mantenien les coses antigues. Llavors han perdut la vestimenta, les dones van tapades, només se'ls hi veuen els ulls, o sigui, han passat de ballar amb pilotes a fer culte al mufló, que per molts seria el culte al dimoni, a ser més papistes que el papa, no? Tius amb barbes llargues roges...
Com els paixtos, no?
Sí, els paixtos se les pinten per estètica. Aquests són pèl-rojos, rossos, que sembles que estiguis a Verchés Garden, però estàs a les muntanyes de l'Hindukush. I les dones molt tapades, una por a l'estranger, tothom s'amaga en els pobles, i l'arquitectura molt interessant. Clara, els calaix construeixen amb pedra negra i fusta fosca, i aquests és tot colors beix. Però preserven algun element preislàmic, perquè fa molt poc que s'han islamitzat, que són les danses i la música. I vaig fer una sessió, vaig conèixer un tio, que no és un tio misteriós, Ali, que el pare era historiador, va treballar pels britànics com a forestal, i ha recuperat tota la història d'ells, i bé, de fet, me n'intorno ara, ara quan acabi això, una mica aquest estat de setge,
de setge.
I aniré amb el fred, que també em ve de gust allà a menjar cireretes de pastor i un brou al costat de la vora del foc, i amb els nuristani. Com els calaix són els reis del mambo, ara tenen el govern grec per aquesta connexió amb Alexandre, els està restaurant tots a les cases, i són els nous andorrans. Allà tot és... Però els nuristanis són marginals, estan allà a tocar d'Afganistan, estan a la frontera, de fet la majoria estan a Afganistan, i tenen molt de tema, molt de tema. Allà, sota aquesta superfície d'islam radical, radical en el sentit de creences i de pràctiques, no de que siguin hostils ni molt menys, hi ha encara l'amor per la natura. I vaig conèixer un informant, els famosos fixers actuals, que tu com a periodista t'encantaria, un tio que parla anglès, que a més ha viatjat pel món, és cult, i ha recopilat tot d'informació, tot el que el seu pare va fer amb els britànics, fotografies antigues, i una col·lecció d'objectes etnogràfics, i el tio et rep a una casa de fusta, amb el terra ple de catifes fetes de llana...
Això és un tresor en tots els sentits.
Sí, sí, allò et sents en Sean Connery, allà amb el...
Mira, t'ho anava a preguntar, quin rastre queda del Sean Connery i del Michael Caine?
Jo no sé on t'ho van filmar, però...
No crec que fos el Kafiristan.
No, però era en aquelles zones, perquè allà és on els britànics van aprendre el tema del polo. Allà és el torneig de polo, no?, més alt del món, es fa que ha anat el príncep Charles.
De fet, és un polo una mica especial, eh? Sembla que n'hi ha un Buchaski i...
Bueno, és l'original.
I es tracta de batre's els uns contra els altres per una carcassa...
D'una cabra podrida.
D'una cabra, sí.
Sí, no, i ells també, ara hi ha això, i també si sí, l'aristocràcia de les muntanyes jugava més el que els britànics després es van emportar, i ells s'han adoptat al cricket, que no sé d'on ho van treure els anglesos.
Joan, et deixo que juguen a cricket i tornem a parlar, si vols, del Pakistan, perquè com que hi has de tornar...
Sí, ara ens toca tot el sud, el gran sud desèrtic, tota la vall de l'Indus...
Tot el Sindh, Karachi... En fi, la capital
sí,
industrial
no,
i
Pakistan
econòmica...
és un armari que l'obres, un armari de la tieta que s'obre i descobreixes moltes coses, alguna rata morta també.
Seguirem burxant per aquest armari.
Molt bé, Toni.
Joan, moltes gràcies.
A tu.
Els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
A quarts de set del matí ja tornava a ser al carrer. M'havia tocat compartir el dormitori del Backpackers amb dos joves japonesos de cabell tenyit de colors que van estar entrant i sortint de l'habitació fins a altes hores de la matinada i no havia pogut descansar adequadament. Havia arribat tard a Auckland, Nova Zelanda, i m'havia ficat al primer lloc que vaig trobar, que va resultar ser aquest Backpackers, un alberg de joventut, vaja, on no disposaven d'habitacions privades, només de dormitoris. Aquell primer matí neozelandès, la foscor i la soledat de la ciutat em van agafar per sorpresa, probablement perquè venia de Tahití. Quina diferència de clima amb el tròpic, situat, com qui diu, a dues passes. Només uns quants matiners caminaven cap a la feina. L'únic cafè que vaig veure obert aquelles hores era el McDo. El McDonald's, vaja. Just al davant, sobre un banc, tres borratxos mantenien un radiocaset funcionant a tot drap. Em va costar una estona trobar un bar d'oficinistes, d'aquests d'oferta de cafè amb llet i pasta del dia. Allà vaig fullejar el New Zealand Herald, però molt distretament, perquè tenia el cap en una altra cosa. Com muntar-m'ho a Nova Zelanda? Estava a zero. No tenia ni pla de viatge ni contactes. Això d'anar sobre la marxa és fantàstic, però de vegades et sents desconcertat. I un parell d'hores més tard em trobava al davant d'un bed and breakfast recomanat per l'oficina de turisme. S'anomenava Aspen Lodge i contemplava un parc amb uns arbres enormes, les branques dels quals eren tan grans que havien de ser apuntalades amb crosses de ferro. Eren preciosos, però la mestressa es queixava que feien pudor. El bed and breakfast vestia fusta i moqueta i tenia baldetes rodones a les portes i un cordonet per encendre i apagar el llum del bany, etc. Talment com si fóssim a Bayswater o Earls Court o Victoria, a Londres. Durant aquells primers tres dies vaig dedicar-me a deambular pel centre, intentant situar-me i ordenar el pensament. Vaig contemplar els edificis victorians i les obres de la modernitat a l'Otea Center o a la Art Gallery. I vaig refugiar-me als food courts dels centres comercials a menjar plats indis o tailandesos i els cafès de High Street a tocar de l'universitat i també a la llibreria Unity Books. De tota la ciutat va ser el port on vaig respirar més a gust. Waitemata es deia, fins i tot el nom era suggerent. En particular, em vaig embadalir amb la zona de Viaduct Harbour, que acull les instal·lacions de l'America Cup, i amb West Haven Marina, el port esportiu més gran de l'hemisferi sud, segons que diuen. L'amor d'aquella ciutat pel mar és impressionant. Pel que em van dir, una de cada quatre famílies té veler. El tercer dia, un correu electrònic va canviar el to de la meva vida. El meu amic Miquel Portillo em facilita inesperadament l'adreça d'una amiga catalana que viu a Auckland. Li escric. L'Anna em contesta immediatament i em dona el número de telèfon. Truco. Aquella mateixa nit, ella i el seu marit Chris em conviden a sopar a un restaurant italià de Possum Bay, una de les zones de moda. Amb una generositat extraordinària, a més, la parella em convida perquè l'endemà mateix m'instal·li a casa seva. i després de molts mesos viatjant, la casa de Titirangi Road, al nord d'Auckland, i sobretot el caliu que els seus habitants em van oferir, van resultar un autèntic reser, un regal magnífic. Un vespre, asseguts en companyia d'una botella de vi negre del país, el Chris em va revelar que, quan era jove, a l'Àfrica, va ser convidat durant mesos sencers a canvi de res i que s'havia proposat de fer el mateix quan es presentés l'oportunitat. No tothom hauria fet com ell, vaig pensar jo, passats els anys. La majoria de gent no s'hauria volgut complicar la vida i hauria mirat cap a una altra banda. En aquest sentit, vaig apreciar enormement la generositat de la parella i de com s'havien fet càrrec de la meva situació viatgera. Vaig estar-m'hi 10 dies i en acomiadar-me ja era tot un altre. A més de ben restaurat, enfilava cap al sud del país amb certs coneixements de les rutes i alguns contactes. I amb el sentiment que viatjar sense programa, a cavall de les circumstàncies, havia resultat, un cop més, altament gratificant.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Un recorregut centrat sobretot al nord del Pakistan en companyia de Joan Riera ha omplert la major part del viatge d'avui, que, no obstant això, també ens ha permès fer un tast de Nova Zelanda. Ens aturem aquí, ja ho sabeu, som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramonet, de Carles de Boi, qui us parla, Toni Arbonès. Contents d'haver compartit aquesta estona de ràdio amb tots vosaltres. Gràcies per ser-hi. Esperem retrobar-nos per seguir viatjant plegats en el ventre canoa de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.